Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Una vintena d'entitats de salut mental i les addiccions alerten des de la xarxa d'una manca generalitzada d'accés als tractaments a la sanitat pública. El president del fòrum que les agrupa, Enric Arqués, demana un canvi estructural i assenyala que les persones que ho necessiten i poden pagar-s'ho recorren a la sanitat privada. Avui és el Dia Mundial de la Salut Mental.
Ja no és moment de paraules, de powerpoints, de bones intencions. Nosaltres el que esperem és passar dels discursos als fets. I la situació és que no s'està traduint en les bones intencions i les prioritats en coses concretes. És un entorn, entenem que és complicat, però per nosaltres és urgent, perquè en el nostre cas no és un problema de sostenibilitat, de les entitats, el que sigui. El problema és que hi ha necessitats dels ciutadans que amb aquest, si no hi ha canvis significatius, no es cobreixen. I això no es pot acceptar.
I el govern de la Generalitat ja té a punt una nova estratègia per consolidar Catalunya com a potència en el sector espacial europeu. Per fer-ho ha presentat un nou pla batejat com a Catalunya Espai 2030. El nou pla preveu 8 noves missions, la captació de professionals internacionals i la implicació directa d'empreses al sector. Per fer-ho preveu una inversió inicial de 40 milions d'euros. Escoltem el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper.
Un fons públic que dependrà d'Avança. Avança és un organisme que depèn de la Generalitat, adscrit al Departament d'Empresa i de Treball, de 40 milions d'euros. A banda d'aquests 40 milions d'euros, n'hi ha 7,5 i ha pressupostat per actuacions de l'any 2026, doncs amb una pretensió de poder arribar a 150 milions d'euros d'aquí al 2030.
I la Comissió de Venècia alerta al Consell General del Poder Judicial que les seves propostes per elegir els vocals mantenen politització. Després que dos vocals del Consell presentessin ahir els nous plantejaments d'aquest òrgan consultiu del Consell d'Europa, els experts que conformen la Comissió consideren que les dues opcions impulsades són insuficients. L'òrgan del Consell d'Europa recomana mesures addicionals per preservar, diu, la independència respecte dels altres poders. I els Mossos d'Esquadra busquen l'autor d'un tiroteig que ha deixat un home ferit per diversos trets amb un gat al Maresme. El cos ha confirmat a la xarxa que té una investigació oberta buscant l'autor dels fets que es va produir a 9:15 de dijous a l'avinguda Unió de Montgat. El sistema d'emergències mèdiques va traslladar l'home ferit a l'hospital.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest divendres 10 d'octubre del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. En Boris Weisman ens parlarà del nostre mar un divendres més. Remarem per una causa solidària a través d'un projecte que s'anomena Onades de Coratge. Obrirem el xiringuito de la Laura Rovira per primer cop aquesta temporada i acabarem el programa d'avui fent un repàs de tots els actes i de tots els esdeveniments que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Ran de Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Sí, bona tarda. Avui sí que sóc jo, eh?
Sí, avui no t'has intentat canviar papers amb la Núria. Sí.
Us vaig deixar, però va ser momentàniament, eh? Ja sé que aquí una altra vegada la guerra, momentàniament.
No sé si t'ho perdonarem, ja ho analitzarem.
No sé.
Duríssim, això.
És que pensa que va haver una obligació ahir més gran que la Ran de Mar. I ja és difícil, eh?
Dificilíssim.
Home.
A no ser que anessis a fer surf, que és l'únic part que pot deixar la Ran de Mar.
Sí, vaig estar entraonada. Però no diguem de què. No diguem de què.
Anem a saludar en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda a tots. Setmaneta, Sílvia, rebenvinguda, primer de tot.
Gràcies, gràcies.
Primer de tot.
I... Us vaig trobar a faltar molt.
Gràcies. Oh, que maco, totes aquestes coses que se diuen. Perfecte.
Home, jo em sap greu, eh? Si estigués fent surf, no us trobo a faltar. Us estimo molt,
també,
però no us trobo
també
a faltar.
Us estimo tots igual, com que entenem.
Antonio Font.
Antonio Font, exacte. Divendres. És l'últim cap de setmana per si voleu venir a fer alguna etapa de l'anxova aquí a l'Escala. O sigui, informació de servei.
Crec que ens queda una miqueta lluny. A mi i a la Sílvia, almenys.
Sí, una miqueta, eh? Si més, aquest cap de setmana tenim el son a flamenc i coses d'aquestes.
Sí, nosaltres
toquem
flamencamegem aquest cap de setmana.
Sí. Perfecte, em sembla perfecte, també, eh? Em sembla...
Et convidem a que vinguis.
Em sembla guai. Tot bé.
Anem a veure què ens convida aquest cap de setmana en Carles Monasterio des de Canal Blau Ràdio. Carles, molt bona tarda, com estàs? Em vaig oblidar de tu, però no m'oblido de tu.
No pateixis. Pues bé, de divendres ja, i pensant aquest cap de setmana que aquí estem de Festival Internacional de Cinema Fantàstic.
Ah, és veritat? Sitges, és veritat?
I molt de terror i molts zombis ja s'esperen per aquest cap de setmana, per aquí.
Saps què passa? És que com enguany el 12 d'octubre cau... Que és dissabte o diumenge?
Diumenge?
Això, cau en diumenge, doncs tinc la sensació com si el festival no existís.
És estrany, enguany, eh?
Ja està bé.
Clar, pobreta Pilar, la tenim oblidada, Carles, i tot, eh?
Ah, és veritat, és que són los pilares.
Clar, és el Pilar de la Tierra, que ja ho deia, aquell llibre, eh? És que ens deixem tot.
Re. Anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, bé. De divendres, també, i no sé si us he de convidar alguna cosa, doncs per força us he de convidar al Cagam Arenys, que anirem parlant durant tot aquest mes, perquè és...
Crec que ja en vam fer 5 cèntims, no?, de tot això.
Sí, i en seguirem fent 5 cèntims unes quantes vegades més, perquè és una jornada gastronòmica, les més destacades que tenim Arenys, amb aquest producte estrella tan nostre com és el Cagamar, i home, si estiguéssim parlant de carn de vedella, potser en el programa no ho tractaríem tant, però home, sent calamars, doncs aquí a la Ran de Mar és que hi ve ideal.
Fantàstic, doncs en Sergi pot venir al Calamarenys, tu pots anar a fer tapes a l'Escala i la Sílvia i jo ens quedem flamencajant per Tarragona. Ja tenim...
Ja està.
Ja tenim plans per aquest cap de setmana. Vinga, va, deixem els plans, anem a començar el programa d'avui. També hi ha la Cel Prieto des de RadioDelta.cat i la des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que s'enfonsa una embarcació de pesca a Sant Feliu de Guíxols. Sergi.
Doncs sí, aquesta nit s'ha enfonsat una embarcació de pesca d'encerclament a la punta de Sant Elm de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, concretament. Cap a les 11 de la nit la barca va xocar contra una roca i va començar a enfonsar-se. Els 8 tripulants van ser rescatats sense patir danys per part de Salvament Marítim, que va actuar ràpidament per assegurar la seva seguretat. De manera preventiva, els equips d'emergència van col·locar flotadors per evitar que l'embarcació s'enfonsés completament. També es va crear una barrera de seguretat per evitar les fuites de combustible, ja que la barca, a l'hora del sinistre, anava carregada de gasoil. Aquest divendres al matí, bombers i Salvament Marítim han tornat a la zona per coordinar el remolc de l'embarcació, que finalment no ha estat possible perquè la barca s'ha acabat enfonsant. tant, ara s'estudiarà com reflotar l'embarcació. L'incident no ha comportat ferits, però els operatius continuen amb les tasques de seguretat i control ambiental de la zona.
La gamba de Palamós fa camí cap a la certificació internacional de la sostenibilitat.
Doncs sí, la pesquera d'arrossegament d'aquest preuat crustaci al port palamosí ha estat reconeguda a la Fira Conexmar 2025, celebrada a Vigo, per la seva incorporació al programa Marine Stewardship Council de millora, impulsat per MSC. Es constitueix així la primera pesquera del Mediterrani que entra en aquest programa internacional. En el cas de Palamós, el pla s'allargarà fins a l'abril del 2028 i preveu accions per millorar la selectivitat de les captures, recollir més dades científiques i reduir l'impacte als hàbitats marins. Aquest nou pas culmina més d'una dècada de treball de la flota a favor d'una pesca més selectiva i responsable. Escoltem Cristina Manyes, que és la gerent de la Cofradia de Pescadors de Palamós i l'Organització de Productors Pesquers de Palamós.
Per tal de, sobretot, de millorar el que és doncs, la vida diària del pescador a nivell doncs, d'això que comentàvem, de gestionar-se bé la pesca, de comercialitzar millor els seus productes, de buscar estratègies de comunicació, de divulgació, projectes innovadors que puguin ser doncs, d'interès per ells. També de millorar els temes formatius, el tema de relleu generacional, buscar doncs, estratègies per captar gent jove que estigui interessada en participar d'aquest treball que és la pesca.
Des del 2013, el Pla de Gestió de la Gamba ha aplicat mesures com la reducció del 24% de l'esport fors pesquer, la disminució del 60% de les captures juvenils, l'ús de malles quadrades de 50 mil·límetres i la incorporació de portes semipelàgiques que redueixen l'impacte sobre el fons marí.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. Una experiència immersiva permet viure un dia complet de pesca a la Ràpita Sel.
Viure un dia de pesca a bord d'una barca i seguir tot el procés fins a la distribució del peix a la llotja. Això és possible gràcies al nou vídeo immersiu que ha impulsat l'Ajuntament de la Ràpita. Els creadors de la producció expliquen que l'objectiu és conscienciar sobre la importància de preservar la vida marina a la vegada que promocionar l'economia local vinculada a pescadors, peixateries i restaurants. Escoltem a Carles Balcells i David Bellés, creadors del vídeo.
L'experiència la qual, si no és d'aquesta manera, és una mica difícil el fet de sortir a la mar amb els pescadors, doncs és una activitat doncs, que no és fàcil poder-ho fer amb ells, perquè ells quan surten a treballar. I la veritat és que doncs, amb aquesta experiència posa en valor l'ofici per un costat i per l'altre tot el que és el patrimoni, la cultura, tot del territori, diguem-ne. No? Llavors, doncs, bueno, el nostre objectiu era crear una experiència immersiva amb molt de component de joc que permetés això a l'usuari, doncs, conèixer una mica les espècies marines més pescades aquí a la Ràpita i una mica el que deia el meu company Carles, posar una mica al seu lloc a la importància de la pesca i dels nostres pescadors.
La Ràpita ha donat a conèixer aquest projecte innovador en el marc del Dia Mundial del Turisme, la jornada de treball per al sector. La trobada ha posat el focus en el reconeixement de Catalunya com a regió mundial de la gastronomia i també s'ha presentat el nou servei d'atenció a l'empresa que ofereix el Centre d'Economia Blava.
El Club Nàutic Amposta comptarà amb una norantena de remers aquesta temporada.
El Club Nàutic Amposta ha celebrat la 20a edició de la Festa del Rem en una jornada intensa i plena d'emocions que ha començat amb les tradicionals regates socials, per seguir després amb el reconeixement als internacionals, l'entrega de la samarreta del club a socis, usuaris i remers, el reconeixement a Manel Balmanya, entrenador del club a la dècada dels 80 i 90 i l'habitual dinar. Aquesta temporada l'entitat ampostina comptarà amb una norantena de remers i remeres que lluitaran per aconseguir posicions destacades als diferents campionats en els que participen a nivell català, espanyol i internacional. Toni Llambrí, que és el president del Club Ampostí.
Bueno, més o menys aquest any ens mantenim amb els remers que estem tenint tots aquests anys anteriors. L'únic que sí que destacaria que augmentat el remera, en aquest cas femení. En aquests últims anys ja s'està equiparant el número de remers masculins en femenins. Inclús actualment hi ha més noies que nois. Bé, l'objectiu, com sempre, és arribar a la regata reina, diguéssim, del que és la temporada, que és el Campionat d'Espanya, tant bueno, les tres categories, des d'aleví fins a veterà, i com sempre també pues, intentar portar el màxim nombre possible de remers als campionats internacionals en la selecció espanyola.
El Club Nàutic Amposta seguirà comptant amb David Morales com a director tècnic i entrenador. Fins les costes del Garraf. Vilanova i la Geltrú és la penúltima etapa on ha fet parada el ramat de cabres que recupera la tradició de la transhumància. El trajecte va començar al setembre a Llívia i finalitzarà diumenge a Clariana. Amb aquesta activitat es vol posar en valor una tradició molt antiga que utilitzaven els pastors per moure el bestiari entre el Pirineu i la platja, Carles.
Doncs sí, Marina, el ramat de cabres que des de l'11 de setembre està fent la transhumància des de Llívia es troba aquests dies a la zona esportiva de Vilanova i la Geltrú. Aquí s'hi estaran fins dissabte quan comenci la darrera etapa de la seva transhumància a Clariana. La seva parada a la ciutat està generant un seguit d'activitats complementàries com ara la munyida que se'ls ha fet aquest matí, una activitat que han pogut veure un grup d'escoles de la ciutat. Una operació que es repetirà també demà al matí. En aquesta ocasió, el Dani Girado, el pastor que les munyeix cada dia, se li ha afegit al Sebastián, un vilanoví que de petit ajudava el seu pare en aquestes tasques i que molts anys després ha comprovat que és una tècnica que no es perd. L'escoltem.
No el podem escoltar, Carles, però hem de parlar de la ruta, no?
Sí, la Ruta de Camins de Vida 2025 és un projecte que reivindica la transhumància com a patrimoni clau per entendre el territori. És una activitat que té el suport de la majoria dels pobles per on passa i que pren un paper rellevant en un moment en què el món rural juga un important paper per al desenvolupament sostenible. A veure si ara sí que podem escoltar a l'Ingrid Vilardraga, que és la tècnica coordinadora de l'Associació del Camí Ramader de Marina, i tot seguit a Yolanda Sánchez, que és la regidora de Medi Ambient.
Llavors, amb aquest projecte, no?, amb tots els municipis que són socis de l'Associació Camí de Marina, el que volem és posar en valor l'ofici, donar a conèixer, perquè en molts dels llocs que passem ja no hi ha ramats, no? També els camins ramaders, donar-los aquest valor i aquesta utilitat ramadera que té, i posar en valor tot aquest patrimoni i cultura que hi ha al voltant de la transhumància.
I el que vol dir donar-li valor, doncs, a la transhumància, al recorregut que fan aquest ramat, bàsicament per això, per al camí ramader de la Marina, que volem posar en valor.
El ramat farà la darrera etapa dissabte, com dèiem, anirà des de Vilanova fins a Clariana, destí final del recorregut i on hi haurà un acte de cloenda.
Anem ara cap a les costes del Maresme. Els búnquers d'Arenys de Mar situats arran de mar a la platja són un dels elements que es podran visitar aquest cap de setmana a les Jornades Europees de Patrimoni.
Exacte. Arenys de Mar ha programat activitats en aquest context. La primera d'elles és aquest dissabte, a 6:15, la presentació del nou web de patrimoni, on s'hi podrà trobar informació documentada i pràctica sobre el patrimoni de la vila, espais i personatges. Ja diumenge hi haurà dues propostes més. A partir de les 9 del matí es farà un itinerari, com deies, pels búnquers d'Arenys de Mar. La directora del Museu d'Arenys, Neus Ribas, ha comentat que cada any s'omple ràpidament el grup.
Està bastant ple, eh? Vull dir que si algú s'anima, que sigui ja, perquè la cosa està bastant... Són unes visites que sempre tenen molt d'èxit i, evidentment, pues, cada any aconseguim omplir-les i ja dic que aquest any també ho farem.
I a partir de les 12, l'edifici CERT acollirà una xerrada sobre la vida i obra de l'arquitecte que ho va projectar, Josep Lluís CERT. L'edifici és avui la seu del Centre de Documentació i Estudis Salvador Espriu. Per altra banda, es podrà visitar també el retaule de l'Església de Santa Maria, una de les joies del barroc del país. Els amics del retaule en són molt conscients i per això proposen una activitat gratuïta que permet descobrir els detalls i la simbologia d'aquest conjunt escultòric de Pau Costa del segle XVIII. Montserrat Fonoll, d'Amics del Retaule, ha explicat que l'obra sobta a qui la veu per primera vegada i impressiona quan algú n'explica els detalls.
És a dir, és l'impacte. És una peça tan sumament homogènia i tan sumament, permeteu-me una paraula, espaterrant, que es queden realment dient, ui, què és això, què veig? No s'imaginen la bellesa fins que la tenen al davant i llavors es queden amb la boca oberta. I quan van descobrint els petits detalls que tu els hi vas dient i que s'hi fixen, llavors realment el gaudeixen, aquest retaule.
Les visites al retaule són habituals a la vila, en fan gairebé cada cap de setmana, però per les jornades de patrimoni han ampliat l'horari. Se n'han fet una avui al matí i demà a les 5 de la tarda se'n fa una altra. També des de la parròquia per aquestes jornades porten una proposta vinculada a l'Església, una conferència sobre els vitralls de Santa Maria. La vitrallera i conservadora Laura Montrabà repassarà la història i els detalls d'aquests elements artístics. Ella mateixa ha explicat que són un conjunt de 10 peces poc documentades amb imatges de sants.
Els dos primers, els que trobem més propers al retaule, són dues figures que també apareixen en aquest retaule, no? Que són Sant Josep i Sant Francesc de Paula. I els dos últims, els més propers a la porta d'entrada de l'església, són la Verge de Montserrat i Sant Jordi, que són dues representacions que fins al moment en el que es fan els vitralls no formaven part de la iconografia de l'església.
La cita per aquesta xerrada és dissabte a les 8 del vespre a la mateixa església de Santa Maria.
I el Port d'Arenys acull avui la mostra gastronòmica, la primera de les activitats del Calamarenys, com dèiem al principi del programa. Es fa aquest vespre i marca l'inici de la 30a edició d'aquestes jornades gastronòmiques que s'allarguen fins al 9 de novembre. La cita és a partir de les 8 del vespre a la Llotja Vella.
Sí, aquesta mostra gastronòmica comptarà amb 9 restauradors, 2 pastisseries i una cerveseria artesana que oferiran tapes elaborades amb el calamar com a ingredient principal. Entre les propostes s'hi podrà tastar calamar fumat, en escabeig, a la menorquina o amb mandonguilles, moniato o ceps, sense oblidar la croqueta de calamar. La mostra gastronòmica començarà a partir de les 8 del vespre, com deies, a la Llotja Vella del Port d'Arenys de Mar. Les propostes dins de les jornades gastronòmiques continuen el diumenge a les 11 del matí. Val a dir que les sortides en barca per diumenge s'han anul·lat per risc de pluja, però de moment segueix en peu el Bio Blitz a la platja del Cavalló, a prop de la natura. Es tracta d'una activitat adreçada a tots els públics per identificar les espècies i la biodiversitat que es pot trobar en aquesta platja. El punt de trobada serà el búnquer de davant del Cavalló.
El secretari general de la Federació de Sindicats de Palestina ha valorat l'acord impulsat per Trump. Ha assegurat que hi ha molts interrogants, que no ha transcendit cap detall, que dona dret a una nova incursió i deixa a l'aire la seguretat o la governança de Palestina. Ha criticat la ONU, explicant que durant aquests anys només s'ho ha mirat i ha parlat, i ha dit que el més important és l'alto al foc.
No tenim tancs, no tenim petroli, no tenim infraestructures, no tenim les bombes d'aigua, o sigui, accés a l'aigua. L'únic que volem és viure en pau, en llibertat en el nostre territori, amb la capital Jerusalem.
En aquest sentit, des d'UGT han assegurat que hi hagi aquest acord, res acaba aquí i que s'ha de continuar amb les mobilitzacions, així com ha explicat el secretari general de les comarques de Tarragona, Jorge Porter.
Recordar-vos que tot i que ara hi hagi el pla en aquest del tram amb el Netanyahu i res s'acaba aquí. A partir, tot i que funcionés bé, entre cometes, a partir d'ara què, no? El dia 15 recordem que hi ha aturades. Hem de mostrar la solidaritat hem de continuar fent-ho.
Des del sindicat han comentat que tot això forma part d'unes jornades que han realitzat a les quatre capitals de la demarcació amb la intenció de donar informació veraç i de primera mà a la ciutadania i que tothom s'impliqui amb la causa. Després de rebre prop de 700 propostes de projectes fotogràfics d'arreu del món, el programa Talent Latent presenta les obres de 10 artistes emergents nacionals i internacionals com Pol Viladoms, Mariela Sancari o Colectivo La Barra, entre d'altres. L'exposició reflexiona sobre l'aigua com a element de vida, cultura i conflicte, inspirant-se en la idea d'Hidràquia per mostrar un flux de llenguatges que revelen nous camins per la fotografia contemporània. El director del festival, Jesús Vilamajor, ha explicat per què han apostat per aquesta temàtica.
Enguany ens hem decidit per l'aigua. Sempre busquem un tema que d'alguna manera tingui una importància en l'àmbit general, una importància per a tothom. L'aigua aquí a Tarragona, precisament, doncs té un interès especial. El Port, el Gaià, el Francolí, Sant Magí, els safrejos medievals, etc., les termes romanes, hi ha un vincle directe, però a més a més la importància que té l'aigua en l'àmbit global, no?
El despertar d'Ícar és una mostra que explora les tensions i els relats humans de la Mediterrània a través de les obres de Sineb Cedira o Aurelis Ruiz. La proposta convida a reflexionar sobre les desigualtats, les memòries ferides i la necessitat de reconeixement mutu entre les dues ribes del mar, convertint el moll de costa en un autèntic espai de diàleg i interculturalitat. El festival oferirà també visites comentades a les exposicions, una oportunitat per aprofundir en els seus continguts de la mà dels comissaris diumenge a les 12 del migdia i dissabte 6 de desembre també a les 12 del migdia. El festival presenta també la tercera temporada del podcast Ocult, comissariat i conduït per Alexandra Laudo. D'altra banda, el Museu d'Art Modern de Tarragona acollirà l'exposició Photobooks, Plou sobre paper mullat, que presenta una trentena de fotollibres dedicats a la relació entre aigua i imatge. El Teatret del Serrallo tornarà a ser l'escenari de Full Contact, la trobada professional del festival que reuneix una seixantena de joves artistes i agents del món de l'art. I ara volem saber quin temps farà la nostra mà. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Una situació encapçalada pel vent de gregal que cada vegada està bufant més fort, sobretot cap a la Costa Brava i barcelonina, però molt arrapada a mar, i de fet ja és més cap a alta mar, on aquest vent és més insistent. Insistent vol dir arribar a cops de més de 60-70 km per hora. Per tant, atenció, perquè tindrem maró, forta maró a gran part del litoral. Fins i tot ja també aquesta molt mala mar es desplaçarà cap a l'Ebre. Per tant, compta el delta, perquè tindrem onades de més de 2 metres d'altura al llarg d'aquest vespre, aquesta nit i també el dissabte. Sempre amb aquesta gregalada que no deixarà de bufar, amb més pluja fins i tot cap a les comarques de Tarragona, i fins i tot al llarg del migdia i la tarda del dissabte algun ruixat s'atensarà a la costa barcelonina, sempre amb maró o forta maró, i per tant amb més temps regirat quan més cap al sud. El diumenge no marxarà aquest vent de llevant, però serà una mica més fluix, i sobretot el que tindrem és una notable mar de fons, una bona mar llarga el diumenge. N'estem pendents a la xarxa.
I del temps del trànsit volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha en Roger Serra. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment no sembla una tarda excessivament complicada. Sí que hi ha aturades en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Per exemple, és ben cert que hem de dir que les dues rondes, tant la ronda de dalt com la ronda litoral de Barcelona, van molt carregades en sentit Besòs, amb retencions importants. Per tant, aquí sí que parlem de problemes, aquí sí que parlem de trànsit. De la resta de dies ens quedem amb l'autopista AP7, bàsicament la zona del Vallès, lenta, amb aturades entre Cerdanyola i Barberà del Vallès en sentit nord i entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès en direcció sud. Aquesta zona de la AP7 també hi trobareu força volum de trànsit. Passa el mateix amb la C58, lenta amb aturades, tram de Sant Quirze del Vallès i ja amunt a tocar del nus de la Trinitat. I també la C33 baixa carregada entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes. Com us dèiem, però, en principi, a la resta de dies parlem de relativa calma. És tot des del Servei Català de Trànsit.
En només
és una gota, podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Al nostre mar, tots els secrets de la Mediterrània amb en Boris Weisman.
És divendres i obrim el nostre espai més proper amb el medi submarí, amb les converses amb en Boris Weisman. Sergi, avui de què xerrarem?
Doncs, Marina, els bombers diuen que els focs forestals s'apaguen a l'hivern. Avui descobrirem com, pel que fa a la protecció del fons del mar o el control del fons del mar, hi ha en certes activitats que es comencen a treballar a aquest a l'hivern, i és que s'està treballant en el projecte, podríem dir, el protocol de seguiment i de l'estandardització de les zones abalissades. I avui és això el que ens vam parlar amb Boris. Boris, molt bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Content d'estar aquí.
Igualment de tenir-te. Aviam, protocol de seguiment i actuacions en aquestes zones abalissades. Perquè els oients es facin la primera impressió, la primera imatge mental. Zones abalissades, de què estem parlant?
Vale, principalment les zones abalissades, quan parlem de zones abalissades, espais marins abalissats, ens referim a totes les zones de bany que tenen els municipis, aquests primers metres litorals que tenen perquè la gent es pugui banyar tranquil·lament sense que les embarcacions entrin i els triturin amb les hèlics, no? Que puguin estar segurs. Pues això és una de les zones de bany, i les altres posarien tots els camps de boies, considerant que els camps de boies són espais on la pressió pesquera és limitada o no existent, les barques van més a poc, i també és un espai especial, com a mínim, durant una època de l'any, que seria quasi mig any.
Mm-hmm. Si heu dissenyat aquest protocol, vol dir que hi havia uns motius i una explicació de per què ho heu fet o ho estareu fent. Què us ha portat a elaborar-ho, o quines són els motius, les causes que us han empès a redactar-ho?
Sí, bàsicament hi ha dos motius. Un és que ja fa uns quants anys que amb el Xavi Monill ens dediquem a valorar quin és l'impacte que tenen els camps de boia sobre el fons marí, concretament sobre la posidona oceànica. Perquè se suposa que quan poses un mort o un artefacte fixat allà al fons, pues estàs fent malbé el fons. I com que ja portem diversos anys fent-ho i seguim un protocol més o menys raonable perquè per veure si estan danyant o no estan danyant el fons marí, el que estem veient és que sota els camps de boies moltes vegades la posidona resulta que està millor que fora. Per què? Pues perquè ja ningú no tira a l'ancla durant tot l'estiu, perquè ja no es pesca, perquè ja els impactes estan reduïts degut a que tenen un paraigües de boies a sobre en la superfície, i a sota pues estan, pues, si no és que les cadenes o els caps o i objectes estiguin fregant el terra, pues en principi estan en bon estat, no? I l'altre és que l'altre motiu també és que estem portant endavant un projecte d'àrees verdes marines en el qual estem posant en valor les zones de bany com espais protegits durant mig any. Sí, durant els mesos que dura l'estiu. I aleshores, pues, per posar-li un valor, per posar-li un número de si estan anant cap a bé o estan estabilitzats o estan anant a pitjor, pues, ens hem vist obligats o necessitats de crear un sistema de valoració. Aleshores, unint els dos impactes, unint les dues situacions, hem volgut crear aquest protocol amb la idea de que pugui ser utilitzat en el futur en diferents espais de la costa catalana. Mm-hmm. Aquesta és la idea.
Un protocol que em comentaves que ve amb el suport, o també ve de les mans del GALP, no?, del Grup d'Acció Local.
Sí, clar, el grup local d'Acció Local Pesquer, com tu ben saps, està molt interessat en promoure la pesca, en promoure l'economia blava i en promoure el bon estat del mar. Uh-huh. Aleshores, els van proposar aquesta idea, els va semblar molt bona idea, perquè de fet això el que vol és, per un costat, valorar com està el medi marí, el fons marí, i per l'altre també doncs, vol donar-los una eina als ajuntaments, als municipis, perquè sàpiguen com està el seu jardinet marí, per ser difícil, i puguin prendre accions de millora cap al medi. Perquè si no saps com està, doncs clar, tampoc no el pots gestionar. La idea és que hi hagi que els ajuntaments sàpiguen com està el seu medi marí i puguin reaccionar.
Quina és la base d'aquest protocol? O altrament dit, quines són les males pràctiques que s'han de canviar per tal de fer-ho bé?
Bueno, més que males pràctiques, o sigui, això ja seria, una cosa és valorar, uh-huh, i l'altra cosa és prendre accions, uh-huh, respecte a això. Nosaltres, aquest protocol, el que estem posant és, perquè ens entenguem, Sergi, estem posant-li una nota al medi. O sigui, d'acord, estem dient, està en bon estat, necessita millorar, i després, a part, també diem quines són pues, les afectacions bueno, que està afectant al medi, no? Uh-huh. Que podrien ser diverses, des de un emissari trencat, hasta un excés de pesca, hasta basura o morts abandonat, hi ha molta diversitat d'impactes, no? Però en realitat que amb aquest protocol el que volem és crear un sistema estandarditzat amb el qual valorar. I això ho hem fet. Hem mirat, entens la bibliografia, hem mirat tots els sistemes que hi han de valorar el medi marí, des de la Posidònia, fins al Coralligen, fins a la Pesquera, hi ha molts sistemes molt diferents. S'han dissenyat molts sistemes diferents i sempre aquests sistemes el que volen és valorar una cosa molt concreta. Vale? Com per exemple, jo què sé, si vull valorar els peixos d'interès pesquer, bueno, pues és això el que estic mirant. I amb aquest protocol hem agafat, hem valorat tots els sistemes que hi existeixen, els hem posat una nota, hem dit, bueno, aquest si el modifiquem ens serveix, perquè clar, si estem valorant les borgònies, pues les borgònies estan en fundària, això no ho trobarem en aquests espais, pues aquest no vale. Aleshores hem fet tot un matxembrat i hem intentat treure pues, un sistema simple, fàcil, barato, que pugui servir als ajuntaments per valorar el seu estat. Uh-huh. I després ja decidiran els ajuntaments quines accions de si limiten la pesca, si fomentar el bany, bueno, això ja serà, depèn de cada lloc concret.
Uh-huh. Perquè fa, vosaltres sé que has fet immersions o has anat veient, tant tu com en Xavi, etc. Com heu vist des de la foto finish d'ara? Els sistemes d'abalisament estan, o sigui, són respectuosos, s'ha millorat dels últims anys?
Hi ha de tot. És veritat que s'ha millorat per quan a què cada cop es pren més consciència. O sigui, fa anys, pues, no s'hi mirava, o t'hi posaves els morts allà, o s'arrossegaves fins al puesto i ningú no se qüestionava res, no? Ja està, ja estava ben fet. Ara, no. Ara, moltes vegades, els ajuntaments posen un sistema de vigilància que fan que algú miri si estan ben posats o no estan ben posats, s'està prenent una consciència, s'estan posant unes clàusules i unes condicions a l'instal·lador de que ha de respectar la Posidònia, de que ha de, en ocasions, posar ancoratges ecològics en contra de blocs de ciment. S'està avançant a poc a poc, però bueno, s'està avançant en la direcció de que aquests sistemes de balisament no només serveixin per el que veiem en superfície, és a dir, per la protecció dels banyistes o per la facilitat o la seguretat de les embarcacions, sinó que a més serveixi per protegir o com a mínim per no danyar el fons marí. O sigui, en aquest sentit sí que hem avançat. Ara, les prises són les prises, i degut a que les concessions i l'administració és tan lenta, i de vegades això es posa amb els boies tap, seria les coses del director, pues fa que les coses de vegades no es facin tot lo bé o tot lo curós, cuidadors que s'hagués de fer. I per això és que és necessari una vigilància i dir, escolta'm tu, aquesta boia està mal posada, està mal aquesta cadena està mal posada, la boia intermitja intermèdia no treballa. Bueno, pues aquestes coses ja de valorar i de qüestionar a veure si estan ben posats o no són necessaris.
Perquè una instal·lació mal feta, Boris, o no adequada, el principal, per exemple, que deies tu, no? En la posidònia, no? En arrencar les mates de posidònia. Però, a part d'això, quines conseqüències pot tenir més, tant pel fons com per, suposo, també afecta a la fauna, a altres tipus d'algues, no?
Claro, tot això, evidentment, cada cop, això ja ho hem parlat diverses vegades, Sergi, això al final és un efecte acumulatiu. O sigui, no és que una cosa faci, sinó que una cosa més, una cosa més, una cosa, ja no són tres coses, són una multiplicació de coses, efecte acumulatiu. L'efecte dels camps de boies, per exemple, és un efecte paradoxal, perquè per un costat estàs instal·lant objectes, artefactes, que allà potser no haurien d'estar, perquè són artefactes artificials que estan allà fent soroll, ocupant un espai, tot això, però per altra, estan protegint de que les embarcacions no tiren l'ancla. Podries dir-me, bueno, és que aquí no haurien d'estar les embarcacions. Bueno, això ja és un altre tema. És a dir, si han d'estar o no han d'estar. ¿Vale? Les embarcacions és un tema bastant complex. O sigui, les embarcacions no haurien d'estar tirant el ferro a la pradera, però el sistema de control i vigilància ara per ara no és suficientment efectiu per evitar-lo o per sancionar-lo. Per tant, ara mateix aquests camps de boies pues, són útils i necessaris per protegir el fons marí, per donar una seguretat i una ordenació a les activitats marítimes, i aleshores compleixen una funció. Que no haurien d'estar allà? Bueno, això ja seria una discussió, potser és com a vegades es parla, no haurien de construir en una riera.
Exacte.
No haurien de construir una riera, claro. Però estan, no? Són coses que no haurien d'estar, pues segurament no, però compleixen una funció. Pues a l'hora de gestionar, pues sempre has d'acabar negociant, no?
I Boris, a vegades per la platja o parlant amb gent o comentaris, no?, que també diuen que hi ha gent que diu que, per exemple, que s'hauria d'ampliar certes zones abalissades, no? També sou, o també ho heu pogut constatar, això, que hi ha zones que estan molt limitades i que potser aniria bé aquesta zona de protecció que tu dius ampliar-la una miqueta més, o que també entrés en...
Amb això ja són unes decisions que aquest protocol no busca. O sigui, aquest protocol el que està buscant és la zona que existeix avui, sí, la que existeix avui, valorar-la. Si després, com a conseqüència, diem, hòstia, és que esteu, imagina't, és que esteu deixant fora una zona de posidònia que s'interessaria molt que entrés a dintre perquè per protegir-la per el que sigui. Estic donant un exemple, Bueno, això ja és un altre tema que s'haurà de valorar perquè el municipi haurà de demanar capitania i és una mica complexa d'autoritzacions i de permisos, no? Però ara mateix, en la situació en la que estem avui, el que nosaltres estem fent amb aquest protocol és donar un sistema per valorar el que avui tenim. El que tindríem demà, bueno, això ja és altra discussió i una mica, i ja et dic, Sergi, que és una miqueta llarga aquesta discussió, perquè canviar les boies del lloc no és tan fàcil ni tan simple.
Boris,
a part de que els usuaris de les embarcacions també tenen els seus drets.
Exacte.
També reclamen els seus drets i potser no estan d'acord en que els hi treguis llocs on amb la barca, que també tenen els seus drets, no? Aleshores, bueno, això és una discussió que ja hem parlat algunes vegades aquí i que s'escapa d'aquest protocol que estem treballant ara mateix.
Doncs, Boris, moltes gràcies per dar-nos aquest protocol o les línies mare d'aquest protocol, recordem, per a les zones abalisades, tant de zones abalisades de bany com camp de boies.
Exactament. No, que et presentarem aviat i bueno, que esperem que sigui adoptat per molts municipis, perquè pensem que és una eina molt, molt útil per gestionar.
Doncs moltíssimes gràcies. Fins d'aquí a dues setmanetes. Que vagi molt bé.
Molt bé. Moltes gràcies.
Días contigo, pongo este tema y me río de todo lo que fuimos.
Seguimos siendo los mismos, aunque nos cambien de sitio, cada uno en su camino. No te cansas ya de este ambiente, los mismos bares, mismos días, misma gente. Y es que ya no me hacen gracia sus chistes, sabiendo que unos van y vienen y otros no existen. Ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer. Yo me he levantado con el alma por los suelos sin saber qué hago aquí. Y sigo siendo un tipo raro al que las cosas raras le hacen feliz.
Estoy tan lejos y tan cerca de ti, y es complejo si no quieres salir.
Hace tiempo que los míos ya no queman, rueda por ahí Malmo con su club, Pesma con su beat. Se preguntan los chavales qué es lo que se cuece por la street. Dicen por ahí que han sacado un hit, y al final cuando lo sacan resulta que a nadie encanta. Lloran en la limo, se hacen otro tema, porque lo importante es matar la pena. Yo me he levantado con el alma por los suelos sin saber qué hago aquí, y sigo siendo un tipo raro que las cosas raras le hacen feliz. Me he levantado con el alma por los suelos sin saber qué hago aquí. No he cambiado pa' que te guste a ti.
No he cambiado pa' que te guste a ti.
Les càpsules del mar, amb la col·laboració d'Associació Cetàcia.
Benvinguts un dia més a les Càpsules del Mar, un espai on coneixem de primera mà els cetacis que viuen al nostre mar Mediterrani. Les càpsules serveixen per tenir més informació de cadascuna d'aquestes espècies. Al mar Mediterrani trobem fins a 8 espècies de cetacis que anirem coneixent al llarg d'aquestes càpsules. Coneixerem els noms científics de cada espècie, el seu comportament i de quina manera els podem identificar. També coneixerem la seva alimentació i a quines zones del Mediterrani els podem trobar. Per fer-ho, comptem amb la col·laboració de l'Associació Cetàcia. Ells ens acompanyaran al llarg de totes les càpsules del mar. L'Associació Cetàcia és una entitat que vetlla per la divulgació i la preservació d'aquestes espècies. És per això que avui, de la mà de la Sílvia Juncà, coneixerem el dofí mular. Sílvia, molt bona tarda i gràcies per acompanyar-nos un cop més a les Càpsules del Mar.
Bona tarda, moltes gràcies a vosaltres.
El dofí mular, Sílvia, quin és el seu nom científic?
Dofí mular o dofí comú?
Dofí comú, perdó. Ens hem confós, aquí, dofí comú.
Ens hem confós, però és una confusió normal, perquè el dofí mular és el que veiem més habitualment. Però hi ha el dofí comú, que és el
és
que parlarem.
És una confusió habitual, doncs, sí. Em pots perdonar, eh?
Perdonat estàs.
Si et sembla, coneixem, doncs, més característiques de la seva morfologia i com podem identificar-lo.
Sí, doncs, el dofí comú, el seu nom científic és Delphinus delphis, i es tracta d'un dels dofins més petits del Mediterrani. Els individus poden mesurar poc més de 2 metres de longitud. És un dofí estilitzat, a diferència de potser el dofí mular, que és més robust, aquest és més estilitzat, i té una aleta dorsal que és tirant a petit, bastant triangular, situada ben bé a la meitat del cos. I una cosa molt característica és que, depenent de l'individu, aquesta aleta dorsal pot ser de coloració o totalment fosca, o bé presentar una taca blanca-groguenca de mida variable i de forma variable. Aquesta taca ens pot ajudar a identificar l'individu individualment, no? De veure, reconèixer els diferents individus. I aquesta, la seva coloració fa que sigui una de les espècies de dofins més vistoses. Té el dors tirant a fosc, gairebé negre, i als costats presenta un patró de coloració que fa una forma d'un rellotge de sorra, però com si estigués posat en horitzontal. I la part del davant d'aquest rellotge seria un color entre blanc, groguenc o ocre, i la part posterior un gris més clar. A la zona cefàlica, al voltant del cap, hi destaquen unes línies, val? I una d'elles uneix els ulls per la part frontal, de manera que alguns individus que tenen aquesta línia molt marcada sembla que tinguin un aspecte una mica com d'enfadats, no? Com de, com si tinguessin les celles així juntes, no? Uh-huh. I després té una altra línia, que una altra ratlla que va fins a l'aleta pectoral. Com la resta de cetacis, gairebé tots, o de dofins almenys, el ventre el tenen de color bastant blanc.
Uh-huh. Com es comporta el dofí comú? Quin és el comportament amb el que el podríem identificar?
Doncs és una espècie que, quan el solem a veure, té una natació força activa, força ràpida, a diferència d'altres espècies que hem anat parlant, i pot assolir grans velocitats de natació. Se'l sol observar en grups relativament petits, val? Però l'hem arribat a veure i se'l pot veure amb agrupacions molt grans d'individus. Agrupacions de fins a 200 individus no són infreqüents. I tampoc és estrany, com altres dofins, veure fer salts acrobàtics fora de l'aigua o fer natació molt sincronitzada entre ells.
Mm-hmm. Quin tipus d'alimentació tenen? De què mengen?
Sobretot s'alimenten de peixos, petits peixos pelàgics. Pelàgics vol dir que viuen a la columna d'aigua, no?, i altres peixos més grans també, i en menor mesura, a diferència dels caps d'olla, potser cefalòpodes també en poden menjar, però en menys mesura.
Uh-huh. A quines zones del mar Mediterrani el podem trobar? On és, a quines zones el podríem veure?
Doncs també es troba distribuït sobretot a la conca occidental del Mediterrani, i en especial el veiem més freqüentment al mar del Boran i a l'estret de Gibraltar, al sud-est de la península Ibèrica. A la conca oriental també el podem veure, i és freqüent en aigües al voltant de Grècia. Concretament aquí el Garraf, com hem dit que era més potser habitual del sud de la conca occidental, aquí a la part més nord és una espècie poc freqüent. A diferència del que diu el seu nom, dofí comú, aquí és el menys comú dels dofins. El veiem molt poquet. Des del 2021, però, sembla que l'anem veient una miqueta més i anem registrant uns 3-4 albiraments de l'any. Contrasta molt amb el gran nombre d'albiraments que tenim d'altres espècies.
Uh-huh. Durant quina època de l'any, és a dir, quan podem veure'l?
Doncs, una vegada més, és una espècie resident al Mediterrani, vol dir que no surten tot l'any del Mediterrani, per dir-ho així, i per tant el podíem veure en qualsevol moment. Donat que aquí el Garraf nosaltres el veiem molt poc, es fa difícil poder afirmar si hi ha alguna certa estacionalitat de l'espècie o no.
Uh-huh. Per acabar, quines són les principals amenaces que posen en perill la supervivència d'aquesta espècie?
Doncs també és una espècie que, com el seu nom diu, comú, és bastant comuna a tot el món, però la subespècie d'aquí al Mediterrani concretament es troba en perill d'extinció, perquè ha deixat de ser una espècie bastant comuna com era abans a ser molt rara o gens habitual en algunes parts del Mediterrani. Alguns estudis apunten que això podia ser conseqüència per la competència amb els recursos, amb l'activitat pesquera, i que aquesta competència hauria provocat gradualment l'extinció en certs punts, no? Altres factors en aquest decreixement podien ser la captura accidental, també en arts de pesca, no només la competició directa pel menjar. Sobretot això va ocórrer a finals dels 90. I bé, contaminació, canvis ambientals com generals que afecten a totes les espècies de cetacis.
Uh-huh. Una pregunta que sempre em faig és, tots els dofins són tan juganers com sembla, no? Allò a les pel·lícules, que sempre són tan juganers quan te'ls trobes?
Sí, evidentment el que veiem a les pel·lícules són animals en captivitat, de vegades nascuts inclús en captivitat, i per tant el seu comportament no té res a veure amb el que veiem en llibertat. Però depèn del dia, sí, els dofins poden ser juganers, el que passa que no acostumen a fer aquestes virgueries que veiem lamentablement una mica, no? Pel·lícules o inclús en zoològics o en dofinaris, no? Però sí, sí, hi ha dies que poden estar molt amb ganes de jugar, s'acosten al vaixell, s'acosten a la proa, de vegades inclús tenen ganes de jugar entre ells, salten, es revolquen i tenen un gran ventall de comportaments.
Per acabar, Sílvia, alguna curiositat d'un darrer albirament, tot i que ja sé que ens has dit, que és el seu nom diu que és el dofí comú, però potser a vegades és el que menys es veu aquí, les coses del Garraf, perquè és per on us moveu vosaltres.
Sí, el veiem poc, uns pocs albiraments i pocs individus, però aquest any, mitjans de juny, vam tenir un albirament molt sorprenent, perquè era un grup molt gran, de fins a 200 dofins comuns. Sí que havíem vist aquest tamany amb dofí llistat, que és el dofí més habitual que veiem, però de cap de les maneres ho havíem vist amb un grup tan gran de dofins comuns. Es feia impossible poder-los fotografiar tots.
Alguna cosa que us digués el perquè d'aquesta possible albirament de tants junts?
No ens podem atrevir a fer especulacions, em sap greu.
Fantàstic, doncs Sílvia, recordem com sempre per acabar la càpsula que hem de respectar sempre aquest entorn d'aquestes espècies quan sortim a mar, i que és important vetllar per no molestar-los a mar.
Exacte, en el cas de cetacis hi ha una normativa que ho regula, la seva aproximació, el seu encontre, la seva navegació al mar, i aquesta normativa el que diu és que hi ha una zona de 60 metres al voltant d'un grup de cetacis a la qual no ens hauríem d'acostar, sempre els hem d'observar des de la distància, sempre amb l'embarcació paral·lela en la direcció, la trajectòria que portin els animals. En el cas dels dofins acostumen a tenir una trajectòria bastant fixa, per tant és tan fàcil com els podem veure, però només des de la distància i una estona, per dir-ho així. I la pregunta que ens fan normalment és què passa si són ells els que venen a proa a navegar, no? En aquest cas, evidentment no podem fer-hi res, l'únic que podem fer és mantenir el rumb, en cap cas girar sobtadament el rumb si els dofins tenim la sort que se'ns acostin a la proa, i disfrutar amb el màxim respecte possible.
Disfrutar de l'espectacle. Doncs Sílvia Juncà de l'Associació Cetàcia, moltíssimes gràcies un cop més per estar amb nosaltres en aquestes càpsules del mar.
Parlant dels dofins, arribem al final d'aquesta primera hora de Rat de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res 5 minutets i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu!
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver y volverla a besar. Yo te pasé a buscar.
Es que la bella que era contigo, con nadie me la consigo. De tu grito no me olvido.
quiero volver a ver y volverla a besar. Yo te paso a buscar, buscar.
La xarxa. Bona tarda, són les 5 notícies. Arriba la tercera edició de la castanyada Halloween a l'Escala. La Casa del Gavià es convertirà en la casa